Ràdio Estel.
Grans amics, amb Emili Pacheco. Amb la col·laboració de Mutuam, serveis sanitaris, mutualisme i atenció a la dependència.
Salutacions i molt bona tarda. Continua en marxa la recollida de signatures per impulsar una iniciativa legislativa popular, una ILP, per aconseguir l'adhesió en pagament. En declaracions a Europa Press, fons de l'equip que defensa aquesta ILP han recordat que hi ha un termini de mig any per recollir 500.000 signatures, 500.000 firmes per molts punts d'Espanya. En el cas de Catalunya, cada entitat que ha donat el seu suport a la iniciativa també recull signatures en les seves diferents seus, de manera que l'arrencada d'aquesta iniciativa legislativa popular presenta unes primeres xifres que són prometedores. La ILP propugna que el lliurament de l'habitatge a l'entitat bancària sigui suficient per saldar la hipoteca quan el propietari no pot pagar per motius aliens a la seva voluntat i de complir-se les firmes necessàries, s'elevarà a la proposta perquè sigui debatuda al ple del Congrés dels Diputats. Entre els promotors a Catalunya es troba la taula del tercer sector, que aglutina més de 7.000 entitats socials, també l'Observatori DESC, els sindicats Comissions Obreres i UGT, la plataforma d'afectats per les hipoteques i també la Confederació d'Associacions Veïnals de Catalunya. El termini de recollida de suports contra les especulacions hipotecàries, que ja ha afectat a 350.000 espanyols en només 4 anys, finalitza el 31 d'octubre i serà llavors quan, d'aconseguir l'objectiu, es pot incloure la proposta a l'agenda dels parlamentaris.
Grans amics, amb el suport de la Fundació Roca i Pi.
És divendres, entrem en matèria i el primer que fem és la classe d'informàtica. Avui amb en Marçal Mora parlarem de les impressores. Marçal, molt bona tarda.
Hola, bona tarda.
Benvingut.
Igualment.
Parlem.
Escolta'm, m'he trobat aquesta setmana parlant amb la gent gran que tenen molts problemes per imprimir. La cosa més senzilla o la més fàcil del món representa, sembla que porta molts de problemes. Jo només volia comentar que hi ha molts tipus d'impressora, que hi ha molts tipus d'impressió i voldria intentar explicar-me avui una mica de què és el que podem fer quan la nostra impressora no funciona.
Doncs va, comencem.
Mira, hi ha una cosa que se'n diu PDF, que seria potser la paraula que haurien d'aprendre avui, que és senzillament un arxiu per poder visualitzar el document que nosaltres estem o que volem imprimir. Aquest arxiu que anomenem PDF, que és una cosa universal a nivell d'informàtica, el que fa és, diguéssim, protegir d'alguna manera el document que nosaltres volem imprimir i tal com està fet en el PDF és el que ens sortirà a qualsevol impressora. Per imprimir aquest document no és necessari tenir impressora. Això que sona una mica raro, ara ho explicarem. És a dir, tu pots tenir o no impressora a casa, pot ser que la teva impressora de casa, per exemple, no funcioni o s'acaba d'espatllar, però això no implica que tu no puguis imprimir uns documents. Com es pot fer això? Senzillament, a tota impressora estem acostumats a entendre que quan nosaltres li donem el botó d'imprimir ens surti un paper a través de la màquina, però a nivell d'informàtica el que es pot fer és preparar un document o preparar un paper virtual perquè això s'imprimeixi en un PDF, que és un arxiu que ara explicarem per què serveix, i tu això t'ho puguis emportar a la copisteria de sota de casa teva o amb una màquina a fer fotocòpies, el que sigui, i imprimir exactament el que tens en aquell arxiu a la impressora del veí o a la botiga que acabem d'anomenar. Per què serveix això? Doncs serveix moltes vegades perquè si ens quedem sense tinta, si la impressora ens comença a fer el tonto, si veiem que necessitàvem una cosa en color i no tenim els cartutxos de color, etcètera, etcètera, a més de renegar de la nostra pròpia impressora, tenir solucions per poder-ho imprimir. Aquest document, aquesta, diguéssim, impressora virtual que nosaltres podem configurar al nostre ordinador o podem fer que ens la configurin, després, evidentment, això, no? Dic que ens la configurem per crear PDFs. Els PDFs el que fan precisament és protegir un document perquè tal com nosaltres el puguem veure en pantalla és el que nosaltres necessitem veure en paper. Això es fa moltes vegades perquè si nosaltres creem un document amb unes fotos o el que sigui, després quan ho enviem a imprimir a casa d'un amic, a vegades això se'ns desconfigura i la foto a més d'estar dalt està baix, o les lletres a més de color vermell ens surten d'un color blau. I aquestes coses una mica tècniques que no acabem d'entendre perquè ens surten diferents, amb aquest PDF, amb aquesta impressió virtual que protegeix aquest document, tot això desapareix i no passa. És a dir, exactament nosaltres el que hem preparat a casa amb el PDF és el que exactament tindrem en paper. Sí, no hem pogut imprimir-ho a casa, a la pistèria ho imprimim, o a casa d'un amic, etcètera, etcètera. Uh-huh. La paraula d'avui seria precisament aquesta, no? A saber imprimir en PDFs qualsevol document sense tenir una impressora a casa.
Uh-huh. Perfecte, Marçal. I abans de passar al diccionari, un dubte que tinc jo.
Digue'm.
Hi ha vegades que, o tenim la sensació de que a l'hora d'imprimir un PDF ja estiguis a casa o sigui fora, l'ordinador reacciona més tard. És així o no? O és una intuïció meva?
No, és així. Pensa que el PDF el que en veritat és un visualitzador de la informació que li arriba a la impressora. La informació que li arriba a la impressora, que es diu un script, en veritat és un codi binari. El que nosaltres veiem en fotografies i en un text ben maco, en veritat a ell els hi arriba números. Aquests números només es poden tornar a visualitzar d'una manera coherent amb una decodificació d'aquest postscript, d'aquest arxiu que va a la impressora, que es visualitza a través del PDF i el podem tornar a veure. Per això tarda més de lo normal, perquè és com el Canal Plus anterior que vèiem abans, no? Que es codificava i es tornava a codificar per aquella gent que ho podia pagar i podia veure-ho. Per això tarden aquests arxius.
Perfecte. Doncs anem amb el diccionari. Avui vols parlar de la interface del sistema operatiu.
Sí, és un anglicisme que trobem moltes vegades a nivell informàtic, que ens expliquen què és l'interfície dels sistemes operatius o què és l'interface. I jo el que volia aclarir és que precisament l'interface és el que fa que moltes vegades em trobi amb la frase de gent gran i gent no tan gran, que em digui, jo és que a casa ho tinc diferent i no sé com funciona. A nivell informàtic el que hauríem de saber és que nosaltres hauríem de ser capaços de tocar qualsevol ordinador independentment de la interfície. La interfície és senzillament allò que nosaltres veiem a la pantalla, la manera com està configurat el nostre ordinador visualment. Perquè ho entenguem d'una manera plana, és quan nosaltres, per exemple, anem als restaurants i ens porten la carta o el menú, moltes vegades el veiem doncs, que porten unes flors o que està escrit a màquina, o per fer-ho més maco, potser està escrit a mà. Aquesta manera de presentar els plats, no? de rebre aquesta carta o aquest menú, és el que es podria traduir amb la interfície del que nosaltres veiem a la pantalla. Quan encenem l'ordinador, l'interfície és la manera visual en què se'ns presenten les coses. És a dir, nosaltres hauríem de ser capaços que, independentment de com se'ns presenten les coses, d'entendre aquesta interfície del programa, sapiguéssim poder operar amb l'ordinador si és o no igual que el que tenim a casa. Molta gent està acostumada a treballar amb l'interfície que té a casa i quan li canvien, no? Quan va a la biblioteca o quan va a casa d'un amic i és diferent, diuen, jo això no ho sé fer perquè és diferent com jo ho faig. En el fons, tots els ordinadors funcionen igual. Llavors, l'interfície fa que aquesta manera visual diferent de veure les coses de casa amb un altre ordinador ens fa que ens parem i ens espantem i dir, no, això no ho toco, que ho espaiaré. La gràcia de la informàtica és precisament saltar-se aquest pas i dir, independentment de la interfície que tinguem, aquesta manera visual de veure les coses, que sigui diferent o no, puguem aprendre o saber com fer-les anar haguem de tenir exactament el que tenim a casa amb un altre ordinador. No sé si m'he explicat, eh?
Sí.
A vegades és això, eh? És saber reconèixer les diferents interfícies, l'operativa, per arribar a aconseguir les coses. Uh-huh. Jo faria una crida a la gent gran per dir-los, escolteu, els mòbils, no sé, els ordinadors, tot això està canviant contínuament. Per tant, no ens aferrem a aquestes interfícies que nosaltres tenim a casa, que ens ensenyen com funciona d'aquesta manera, d'aquesta altra, que ens apuntem amb un paper per fer certes operacions, perquè com que és un canvi continu, és una actualització que cada cop es va canviant, no hem d'aprendre de la manera com ho hem vist, ens ho hem de memoritzar, sinó aprendre de manera com s'han de fer les coses, independentment si és de color verd o és de color vermell.
Doncs des d'aquí també, si algun dels nostres oients té cap dubte, ens pot enviar un correu electrònic a gransamics@radioestel.cat o bé deixar-nos un missatge al contestador al 93-409-2777 i nosaltres li farem arribar al Marçal. Marçal, gràcies i fins al proper divendres.
Fins divendres.
Grans Amics, amb la col·laboració de Mutuam, serveis sanitaris, mutualisme i atenció a la dependència. De dilluns a divendres, a 7:45 de la tarda, Mercè Rega et posa el dia de la jornada a 7:45. 30 minuts on repassem l'actualitat amb entrevistes, convidats especials, reportatges i serveis. De dilluns a divendres a 7:45 de la tarda a Ràdio Estel, 7:45, amb Mercè Rega. Actualitzem el dia només per tu. A Catalunya Cristiana hi trobaràs tota la informació d'Església que t'interessa. Aquesta setmana, Herois del Titanic, la història dels sacerdots que van morir en el tràgic naufragi. Recorda-ho, cada setmana a Catalunya Cristiana. Busca-la a la teva parròquia o subscriu-t'hi trucant al 93 409 28 10. Catalunya Cristiana.
I avui al Grans Amics ens acompanya Montserrat Illa. Com hem dit a la presentació, ella és de Badalona, de professió mestra, i actualment és voluntària de Càritas Parroquial a la parròquia de Sant Francesc d'Assís de Badalona. Montserrat, bona tarda i benvinguda.
Hola, bona tarda.
Benvinguda a Ràdio Estel i Ràdio Principat.
Gràcies.
Parlarem de la seva tasca actual a Càritas, però abans parlem de la seva infantesa. Com va ser la seva infantesa?
Sí, naturalment jo sóc de la postguerra, per tant he viscut en temps molt difícils i la meva infantesa la recordo molt dura, molt crua, sobretot després de la guerra, en què jo era molt petita i la mare va quedar viuda amb 5 criatures, doncs va haver que batallar molt la dona. Però a més de batallar pels fills, quan era mestre i quan va tenir oportunitat es va posar a treballar, i a l'Ajuntament van demanar voluntaris per l'auxili social, abans es deia auxili social, i ella es va oferir perquè tant com l'havien ajudat amb ella en temps de guerra amb els seus fillets, aleshores ella va voler ajudar. I es va posar de voluntari d'auxili social i donava menjar a moltes criatures de Sant Adrià del Besòs, llavors vivíem a Sant Adrià del Besòs. I doncs això a mi em va impregnar molt, perquè ella sempre deia, ens han ajudat i nosaltres hem d'ajudar. Aleshores et vas fent gran i vas tenint aquesta imatge. Els meus treballs sempre han estat, doncs de molt joveneta vaig tenir que posar a treballar, perquè a casa hi havia moltes restriccions, i aleshores vaig estar en un forn venent pa. La meva il·lusió era estudiar, la mare no ens podia donar estudis, els meus germans grans van anar fent el seu, però jo era la petita i no podia estudiar. Aleshores, quan vaig començar a treballar en sèrio, és quan guanyava uns sentiments i al matí estudiava i a la tarda, o al revés, segons el torn que feia,
digues.
Compaginava els estudis amb el treball. La mare em donava un tant i aleshores amb això vaig poder treballar amb el títol de mestre. Llavors, allà a Badalona, en el Liceu Barcelonès, un senyor, bueno, era un vicari de la parròquia d'allà a Badalona, de Llefià. Uh-huh. I em va dir, mira, Montserrat, podies venir, o jo no havia acabat la carrera. Bueno, és igual, però vine, faràs pràctiques, et tindrem com a pràctica. I sí, em va entusiasmar. Llavors vaig anar cobrant una mica més, poder estudiar, continuar estudiant, i quan vaig acabar la carrera em vaig quedar al Liceu Barcelonès i vaig treballar allà 33 anys fins que van tancar el col·legi.
Uh-huh. Ara parla la Montserrat d'aquesta època difícil, complicada, però suposo que sempre mirant-ho amb optimisme i amb esperança, no? Perquè ara, per exemple, que parlem tant de crisi econòmica, i vostè ho sap perquè està amb Càritas, i sap que hi ha molta gent que té un patiment constant. Sempre hem de tenir o hem de mantenir aquesta esperança, no? I de que sempre hi ha llum, no? Que hi ha una sortida del túnel.
sempre, sempre hi ha una sortida. I jo li puc assegurar que de miracles avui dia se'n fan i molts. La providència no els deixa mai. I ara que estic a Càritas, perquè és una mica com el que em deia la mare, tornar allò que tu has rebut, veig casos tremendos en el que sembla que la situació és molt, molt precària. Nosaltres fa un parell d'anys teníem 30, 40 famílies que teníem a la parròquia. Avui en tenim 80.
S'ha doblat.
S'ha doblat. I amb aquestes 80, el més lamentable, a part de joves que no troben feina, pares de família s'han quedat a l'atur, és molt lamentable veure la feina de l'àvia, l'àvia de la casa. L'àvia, que amb la seva pagueta potser no havia treballat mai i té l'ajuda aquesta que en diuen governamental, i amb la seva pagueta anava fent, perquè en el seu piset ja el tenia pagat, i els fills ja estaven casats, i ja estava tranquil·leta, ara es troba que els fills s'han tornat. Tornen perquè no poden pagar el seu pis, l'hipoteca doncs no la poden pagar, i aleshores tornen amb la mare i diuen, mare, dóna'ns un cop de mà. I aquesta àvia que vivia minsament, però tranquil·la, perquè poc en necessitava, poc tenia, però poc necessitava, es troba que li ve el fill, la nora, o la filla i el gendre, i els nets. Em deia l'altre dia una senyora, mi hijo ha vuelto a ocupar la habitación de soltero, pero ahora con mujer y hijos.
És a dir, que hem de, des d'aquí, reivindicar el paper de, i l'esforç que fan les àvies i els avis avui dia, no?
Les àvies i els avis, i tant, fan un esforç tremendo perquè no tornen a ser pares. Ja no l'avi relaxat que li venen a veure els diumenges els nets, no, ara tornen a ser pares amb problemes. I et venen a Càritas, potser per tapar una mica el fill, la vergonya del fill, perquè és que hi ha una pobresa vergonyant. Uh-huh. I això ho hem de respectar, la dignitat de la persona hem de tenir molt en compte. I l'àvia et tapa i ve i et diu, mira, Montserrat, que em podies pescar, ara tinc 5 boques, i no ve la filla i el gendre, ve l'àvia.
Clar, hi ha una mica com, potser, sobretot de la gent jove, no? D'aquesta sensació de fracàs, no? De que has fracassat i que no tens mitjans per tirar endavant.
És que s'hi senten, eh? S'hi senten fracassats. I amb molt mal humor i molt, molt malestar, pobrets, és que ho passa molt malament. Aquest pare que vivia, aquesta família que vivia normal, tenia una hipoteca, però el pare treballava, la mare també, i doncs anaven a pagar l'hipoteca, anaven vivint, no eren persones riques, però eren persones que vivien normal, bé. Ara es troben amb el gran fracàs de no tenir feina un i l'altre. A més, moltes senyores, que jo estic parlant d'una barriada molt humil, que la barriada de Bufalà, aquestes senyores que feien feina a les cases, i tenien dos o tres cases, i tenien un jornalet, es troben que a la casa on fan feines, també el pare està, l'home està a l'atur, o li ha minvat la feina. Per tant, les han fet fora. I la mestressa diu, ja me la faré jo, la feina. Aleshores, no només es troba a l'atur l'home, sinó que també la dona.
Clar.
I sí,
és que com hi ha un atac que s'escampa, no?, aquesta crisi.
Sí. S'enxample i llavors venen els fills que han de pagar els llibres del col·legi, que volen aquell bollicau, per dir-ho d'alguna manera, que abans tenien normalment, o tenien aquella pasta, o tenien aquell berenat, i ara es troben, doncs, que bé, cuidado, no, compte, és que no podem, és que hem d'escatimar. Sí, sí, es nota aquesta sensació de fracàs, més que de fracàs, de dolor de no poder arribar.
D'impotència, no?
Potser impotència, aquesta és la paraula,
impotència. De no poder tirar endavant. Després continuarem parlant de la tasca i de la feina, de la important feina que fa la Montserrat, en aquest cas a Càritas Parroquial a Badalona, però parlem també de com va ser la seva professió com a mestra. El balanç que en faria?
Sí, jo sempre he dit que si tornava a néixer tornaria a ser mestre. A mi m'ha agradat molt ensenyar. I en els infants. He sigut una persona molt dedicada sempre en els infants i a la joventut. Pues va ser uns anys molt macos. Estava en un col·legi de Santa Coloma de Gramenet. I també en un col·legi molt humil. Jo sempre he anat a les classes humils, potser perquè m'ha tret el poder ensenyar més aviat a la part baixa i poder fer tot el possible per pujar-la, com a mínim, com a dignitat. Pujar-la com a, de dir, tu pots, encara que no ara estàs en una situació, però tira endavant, que veuràs com hi haurà medis, ajuda. En els infants jo sempre els deia, avui et porten el plat a taula, el dia de demà te l'hauràs de portar tu, fes el favor, estudia, aprofita, és un temps que tens ara preciós. Sempre he estat una mestra molt mare, molt maternal, i bueno, tenia, doncs, llavors era la ES, no era la ESO, era l'IGB, i feia doncs sisè, setè, cinquè, depèn del curs que em donava el director.
L'ensenyança general bàsica, no?
Això, l'ensenyança general bàsica, això mateix. I bé, doncs, molt contenta, i si ja dic, si jo tornés a néixer, tornaria a ser mestre, perquè és molt gratificant. I el cas és que quan em van jubilar, mossèn Jaume em va dir, vine cap aquí, que no s'ha acabat la feina. I llavors vaig agafar reforç escolar de la parròquia. I hem portat durant 15 anys reforç escolar, continuant la tasca de mestre, que per mi era excel·lent. Però llavors era diferent, perquè reforç escolar de la parròquia és sempre agafar, com ho direm, entre cometes, els pitjorets, diguem, els que
tenen problemes.
Molts problemes. Anàvem a l'escola pública i demanàvem que aquells nens que no anaven seguint el curs amb la normalitat de la classe, doncs ens els transmetissin i venien a la parròquia, doncs, 2 hores, 3 dies a la setmana, i els hi donàvem classe d'allò que tenien més mancança. Potser comprensió de lectura, potser contes, el que fes falta. I llavors vaig continuar, tot i així jubilada, vaig continuar 15 anys més encara a la parròquia fent reforç escolar. Ara ja m'has rellevat una noia més jove, molt maca, que ho fa molt bé, però sí, sempre que he pogut he tingut contacte amb l'ensenyança.
La Montserrat es va casar, va tenir fills?
No vaig tenir fills, no vam tenir fills i en vam adoptar un. Tenim un fill adoptat molt maco, i del fill tenim 2 nens.
Molt bé, i com és la tasca com a avi? Ara que diu que vostè quan era mestra tenia aquesta capacitat de fer aquest instint maternal, no?, per estar al costat dels alumnes, suposo que amb els seus nets passa el mateix.
Igual, sí, perquè, bueno, és que el fill es va separar jove, al cap de 7 o 8 anys de casat es va separar i va deixar dos nens de 2 anyets i 5 anyets. La mare va marxar. Llavors jo vaig ser mare d'aquests nets, que més que àvia he sigut mare. Ells em diuen àvia, sóc l'àvia, però em diuen mare i vaig tenir que fer de mare a casa i fora de casa. I aleshores, doncs, em tocava el que fan les mares, no? Que quan vens de l'escola, ells porten deures, doncs te sentaves amb ell a la taula del menjador i vinga, va, a fer deures, ara tu et toca això, tu et toca allò, vinga, continuar. Sí, no, una tasca molt maca. He viscut a casa i fora de casa.
Grans amics, amb la col·laboració de Mutuam, serveis sanitaris, mutualisme i atenció a la dependència.
Punt i final als Grans Amics d'avui divendres i d'aquesta setmana. Si voleu, ens retrobem dilluns a partir de les 6 de la tarda. Gràcies per la vostra companyia i que passeu una molt bona tarda de divendres i un bon cap de setmana.
Ràdio Estel.